des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts. Com va l'any? Esperem que de la millor manera. Hem encetat fa pocs dies l'any nou i avui és un dia de relativa tornada a la normalitat. Avui encara les escoles no funcionen, però a partir de demà sí que ja en podrem parlar d'aquesta normalitat al 100%. Tornem després del parèntesi nadalenc per analitzar l'actualitat amb la mirada posada al futur, posada a l'any que acabem d'estrenar. Avui fem tertúlia amb l'Albert Planes. Albert, què tal, com estàs?
Bon any.
Bon any. Gràcies per acompanyar-nos. Ara parlarem de les perspectives, que em sembla que avui la taula no sé si és gaire optimista o no. Joan Peláez, com estàs?
Fins aquí hem arribat.
Bueno, no sé com interpretar-me. No sé com agafar-ho. Àlvar Borrell, com estàs?
Bon any, bé, i tu?
Bé, aquí, au, tornem-hi un altre cop a comentar l'actualitat amb vosaltres. Amb gent sàvia. A veure, hem tancat un 2024. Va, primera valoració que en feu.
A nivell individual, a nivell particular, no té cap interès, diguéssim. Jo considero l'any 2024, a nivell per mi, doncs un bon any. A nivell col·lectiu, doncs, la mirada no és tan optimista i si de cas doncs, ja ho anirem desglossant a nivell cultural, nacional, cultural, polític, sostenible, però les previsions de futur em sembla que no pinten gaire bé.
Joan, 24. Quan mires enrere...
Bueno, posem-hi percentatges. El 95% malament i el 5% bé.
Bueno.
El 95% es compon de la mirada mundial. Bueno, no podem estar contents d'aquest any perquè... jo tenia la bona esperança de que el segle XXI seria un any que la racionalitat dels humans anés a més, o sigui, augmentés. I el que ha fet és disminuir, sigui pel fet de les emocions o sigui per el que sigui, però que hi hagi 100 milions d'americans que hagin votat l'estupidesa d'en Trump és una notícia molt negativa per mi. Que continuïn les guerres que hi havia instal·lades i se'n creïn de més és una notícia molt negativa. Que el canvi climàtic no pari és una notícia molt negativa. Per posar un petit exemple. Bueno, i a nivell personal, doncs, gràcies que els torrons encara segueixen sent bons i de que hi ha unes quantes persones al meu entorn doncs, de que, les quals m'hi puc acollir i que és el nucli dur de la meva existència. Vull dir que això em dona aquest 5% de marge
felicitat,
per continuar avançant. Sí.
Àlvar, et toca posar la nota positiva.
Aviam, jo no diria un 95% malament i un 5% bé, però sí que és cert que, com ja han dit, les perspectives són bastant nefastes, la pujada de l'extrema dreta, que això encara no ho havíem comentat aquí a Europa, l'augment de preus i l'estancament dels sous, això són perspectives que la veritat no conviden gaire a l'optimisme. Jo vaig fer l'esforç ahir de buscar internet, imagina't,
Això no ho has de fer mai.
Coses bones que han passat el 2024. Vaig veure de buscar perquè jo sol no recordava una notícia que diguessis, hòstia. I sortien brots. S'ha rescatat una nena perduda a l'oceà. Han rescatat 350 hostatges de no sé quin país de l'Àfrica, perdó, que estaven retinguts. S'ha pogut portar una sonda a no sé quin satèl·lit de... Sí, d'acord, però són anècdotes. Allò, notícies en pes que diguis, ostres, que bé que anirem ara, jo diria que últimament anem mancats. Vaig llegir a més a internet una frase lapidària que deia a partir d'ara estem més a prop de la dècada del 2050 que de la dècada dels 90. I això per als millennials crec que és una frase lapidària perquè ens emmirallem molt en els 90 com a moment ideal, principis dels 2000, no? De dir aquí les coses anaven mig bé i a partir de la crisi i tot plegat ja és com que es desboca i no hi ha qui ho arregli. I la sensació és aquesta, no? Com que va passant, i com més va, més. I un altre escrivia ahir, parafrasejant Manel, deia vindran els anys, però vindrà la calma, perquè és com que cada vegada anem acumulant patacades i no sembla que vinguin notícies bones.
Tu, Joan, tens la sensació de que agafant una mica el fil del que deia l'Àlvar, tens una mica la sensació de que fa anys que no vivim amb una certa calma, perquè altres èpoques havien estat més calmades, no? 80, a finals dels 80s, 90s... Tu recordes aquestes èpoques com èpoques de més calma comparades
no,
amb ara?
Jo crec que hem anat amb una deriva cap a pitjor, en el sentit de l'individualisme i de l'egoisme personal, que fa que les coses vagin a pitjor. Per tant, aquesta calma no hi és, jo no la veig, no la veig ni en el passat. O sigui, la veig en el meu infantesa, per exemple, però per què? Perquè no hi havia mitjans, no hi havia coneixements de res, no hi havia... Era una vida molt primària. I si per estar calmats hem de tornar a aquesta vida tan primària, no val la pena. O sigui, jo crec més aviat que s'hauria de compartir el coneixement per ser més iguals una mica tots plegats i que això portés altres avantatges. O sigui, no em refugio en el passat, perquè el considero negatiu en quant a poques condicions que teníem els humans.
A veure, si anem a fer una dissecció local i mundial, anem a tractar doncs, específicament. Si anem des del punt de vista econòmic i social, aquella globalització que va començar a finals del segle XX i que doncs, ara ja està totalment implementada al segle XXI, que havia de portar el progrés, el creixement econòmic arreu del món, això no ha passat. El que ens trobem és justament el contrari, una fractura, una ruptura a nivell mundial, unes elites que s'estan enriquint i milions de persones que no han sortit de la situació de pobresa i marginalitat. Per tant, aquest repte de la globalització no s'ha aconseguit i, per tant, el futur no serà optimista per aquests milions de persones que no aconsegueixen sortir de la pobresa, que no aconsegueixen doncs, fins i tot arribar a vides a viure en democràcia, etc. Això pel que fa al punt de vista econòmic i social. Pel que fa al punt de vista de la sostenibilitat, que és l'altre gran repte del segle XXI, que ens trobem que no només no estem lluitant correctament contra el canvi climàtic, sinó que en els últims anys, i no fa gaires anys, han augmentat els discursos negacionistes. És a dir, si anem a mirar les conferències del clima, són un desastre total. Què ens està passant? Doncs que, un, no lluitem correctament, i dos, una reacció contra la lluita contra el canvi climàtic. Aleshores, això és nefast. Si anem a veure altres indicadors, podrien ser doncs, les migracions. Cada vegada tenim doncs, més migracions, que això no és un fet negatiu, sinó que aquestes migracions, fruit del canvi climàtic, fruit de les guerres, fruit de la pobresa, la marginalitat, han portat doncs, a un augment del racisme i la xenofòbia. Si anem a veure des del punt de vista polític, què ens trobem? Doncs augment de discursos xenòfobs, racistes, ultraconservadors. És evident que estem a una onada reaccionària i conservadora. Només cal veure l'augment de l'extrema dreta en el cas del Parlament Europeu, que no només tenim un grup, sinó dos. La victòria electoral inesperada en els darrers anys de Trump. L'augment dels populismes, la fi de la racionalitat pel que fa als discursos polítics, l'augment de les emocions. Per tant, si mirem al futur, des del punt de vista econòmic, social, polític, cultural, l'augment de l'individualisme, els indicadors no són bons. I el que abans comentaves tu, Joan, els anys 70, 80, 90 i fins i tot la primera dècada del segle XXI, en el cas d'Europa, Espanya, Catalunya, Olot, Santa Pau, el que sigui, hi havia la mentalitat que els fills sempre viurien millor que els pares. És a dir, els meus pares van viure millor que els meus avis i jo he viscut millor que els meus pares. Això s'ha acabat. Aquest és el canvi de paradigma.
Sí, sí.
És aquí quan tenim l'esfondrament, quan les expectatives generen en frustració. I és aquí on tenim un canvi de mentalitat. I per primera vegada a la història en teníem un progrés com un creixement lineal i sostingut, això s'interromp. I és aquí quan tenim aquest fracàs col·lectiu. I dius, què està passant aquí? Perquè no hi ha indicadors que ens permetin assegurar que els meus fills, les noves generacions, viuran millor. Aquí és on tenim doncs, el daltabaix del món present. Però això, si ho mirem històricament, clar, no sempre els fills han viscut millor que els pares. Això és una dinàmica europea, l'augment de l'estat del benestar, de la socialdemocràcia,
al
segle XX. Però històricament els fills no han tingut per què. Això és una mentalitat europea del món occidental del segle XX. I per tant, una vegada finalitza aquest estat del benestar, que a Espanya hi arribem tardíssim, però hi arribem, i per tant sí que avui en dia, o a l'inici del segle XXI, es vivia millor que el segle XX. O sigui, l'estat del benestar s'ha desplegat a finals de segle. O sigui, tu has viscut millor que els teus pares.
Sí,
és inqüestionable, i segurament els teus fills també.
Els meus fills estan visquent millor que jo, però els meus nets no.
Som la primera generació, i l'Ober, que hem viscut tota la vida en democràcia i hem gaudit de tots els avantatges de l'estat del benestar. Som la primera i potser única. Mira què et dic, Joan.
Tot això ho estàs analitzant des d'un punt de vista estadístic, però som les persones les que estem fent això. Llavors, que hi hagi aquesta deriva cap a pitjor, que hi hagi negacionistes, que hi hagi tota una sèrie de circumstàncies que portin o que les opinions portin allà on porten, és ben bé un motiu econòmic en molts casos. O sigui, la gent està insistint en uns temes per motius econòmics i pel seu benefici. O sigui, perquè els grans dirigents, alguns d'ells, no fan cas als científics i fan més cas a l'economia, doncs perquè els interessa per la seva butxaca. Vull dir que, en definitiva, jo penso que la finalitat de totes aquestes persones que són influents i que opinen és l'economia seva, no l'economia de tothom.
Álvaro.
Sí, anava a afegir justament això, que la deriva aquesta ve moltes vegades per decisions polítiques, i aquestes decisions polítiques hi ha una influència clara en contactes o empreses que puguin fer pressió, el que sigui, però ja no només econòmicament, sinó també l'ensenyament, per exemple, que és el nostre àmbit, es veu com tot plegat se n'està anant a la deriva, hi ha gent que pren unes decisions que no sabem en què es fonamenten i que tot el que està produint això és un empobriment del sistema i que el que farà al final és que sortirà una mainada que no serà crítica amb res, que no serà capaç de raonar, d'adonar-se de res més enllà de seguir el ramat i que els portin per allà on vulguin, i això em preocupa. La veritat
per exemple,
és que...
això que acabes de dir, sí. de l'esperit crític de les persones, no sé si era començament de curs, hi va haver-hi una xerrada sobre l'esperit crític a l'Espai Cràter, que tu veies els nanos que hi havia allà i poder l'1% hi anaven amb un cert interès. Els altres hi anaven perquè els hi donaven un punt a la
nota. De la nota de filosofia, sí.
Doncs com és possible que ni des de casa ni des de l'escola es promocioni que la gent pensi, que la gent reflexioni i que vagi a aprendre coses que li poden servir per la seva vida, encara que tinguin 16 anys?
És aquest egoisme que comentàvem.
Com és possible això?
Si no hi ha un incentiu...
Què pots esperar d'una societat que es mira l'esperit crític des de sota terra?
Sí, sí.
Pel que fa als interessos, els que venim d'una tradició d'influència marxista ho tenim claríssim. Ara, qui està fent la lluita de classes són les classes dominants. I, per tant, estan guanyant des de la caiguda de la Unió Soviètica i la crisi de la socialdemocràcia. Qui està fent la lluita de classes, qui està triomfant econòmicament, políticament, culturalment, són les classes dominants. I, per tant, doncs, tenim una política que està al servei d'unes elites econòmiques. I d'aquí l'empobriment generalitzat. Ja està. És bàsicament això i ho tenim claríssim.
Ara que esteu tan optimistes, permeteu-me que... Permeteu-me que enceti el segon capítol d'aquest primer tema, que són les perspectives per al 2025. Unes perspectives que d'entrada ja ens marquen que els aliments, l'aigua, els residus i la llum seran els impostos que protagonitzaran les principals pujades de preu del 2025. Es calcula que la despesa pujarà uns 100 euros de mitjana a l'any en una família mitjana. Àlvar.
Què vols que et digui? Seguim amb el pessimisme. Els sous no pugen. El que dèiem de la generació que viurà pitjor que els seus pares, dels nostres companys, hi ha molta gent que ha pogut tenir una casa, però perquè la família s'hi ha posat bé, ho ha heredat o ha tingut ajudes, però és que hi haurà molta gent que és que ni de conya podrà acostar-se a fer un pagament per poder... És que ni un pis... perquè els preus estan disparadíssims i això és una cosa que no té cap mena de sentit. Si el dia a dia, això, els impostos, no paren de cosir-nos a despesa, 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 els sous no pugen, és que no sé quin model de vivenda tindrem, però estan els fons allà esperant per comprar qualsevol lloc a Tocateja i que els pobres que representa que hauríem de viure en el lloc on hem nascut, o si volem, està clar, no tenim ni opcions d'accedir a una vivenda mig digna, no sé quin panorama ens deixa
tot plegar. Però tu no creus que els impostos és una qüestió econòmica que s'ha de pagar? Que s'ha de pagar per fer-la servir per el benestar social? O sigui, els impostos, si no tens impostos, és el sistema americà.
Sí,
d'espavila't i mora't, si vols.
Fantàstic,
no?
Però...
Llavors, per què els que votem, o bueno, els que votem, que ja això de votar cada vegada va menys, per què no insistim que els partits polítics que ens representen facin servir els impostos per allò que creiem just? Per què l'ensenyament no té prou pressupost?
Això es diu política. Això que estàs dient tu es diu fer política. I aquí jo només sempre, jo quan vaig a votar, què miro? S'han de recaptar més impostos, sí o no? Com es recapten i una vegada s'han recaptat on els destinem? Això és la política. Qui promet rebaixes fiscals es diu dreta. Val? Qui promet doncs reduir l'estat del benestar es diu dreta, i al contrari es diu socialdemocràcia, es diu esquerra, i és facíssim. Això es diu política. Vull dir que a vegades quan parlem de què és la política, és la manera com ens organitzem col·lectivament. I per tant, sembla que al debat polític no hàgim de parlar de què fem els impostos, però és la qüestió central. Apugen els impostos? Sí, no, o sigui, els impostos hi han de ser, és un principi fonamental de la democràcia, però com es recapten? Jo, per exemple, tinc unes quantes propostes. L'IVA de l'electricitat ha passat del 10 al 21, malament, no? O sigui, els béns essencials han de tenir un IVA reduït o hiperreduït o exempt. I per tant, encara que l'electricitat, que és un bé de primera necessitat, torni a passar al 21%, és una decisió política.
Fins i tot, si tu mires l'IVA, que l'altre dia estava fent un històric de consums a casa, l'he vist al 5, l'he vist al 10, l'he vist al 21, ha tornat a baixar al 10. Sí. O sigui, aquestes fluctuacions, qui se'ls inventa?
Són decisions
són
polítiques.
Són els nostres representants
polítics. I tant,
polítics,
i tant que sí.
L'electricitat... I com ho tolerem nosaltres com a ciutadans, això? Com no ens movem a davant d'aquestes incongruències i aquestes coses que ens venen sense, aparentment sense cap lògica, només per complir el pressupost que tenen, suposo, dels ajuntaments, dels estats o allà on sigui. Llavors, com és que no ens movem? Com és que estem aquí parats? Perquè en el fons no ens ho creiem. No ens creiem aquest futur que ens presenta la política que votem. Com que no ens ho creiem, doncs no en fem res.
Jo sí que m'ho crec, l'altra cosa és
no, a nivell col·lectiu no ens ho creiem.
Exacte.
Vosaltres que sou més jovenets, sou d'aquesta generació millennial, us sentiu enganyats? Teniu la sensació de que se us va prendre una cosa i quan us ha tocat viure l'etapa adulta us aneu trobat amb una altra de molt diferent?
Fort.
I encara hi afegiré més. I jo i l'Albert encara tenim la sort de tenir una estabilitat laboral, de tenir doncs, una feina encara, diguéssim, o sigui, que la nostra generació hi ha una part de la població que encara ha hagut de patir doncs, els efectes de dues crisis econòmiques. Nosaltres ens va prometre que a principis dels 2000, quan anem al mercat laboral, doncs, que progressaríem i que tindríem doncs, fins i tot a segona residència. I dius, de què m'estàs parlant? Si no, amb prou feines tenim
la primera.
La primera. Sí. Ha costat moltíssim tenir estabilitat laboral. I a l'Abra encara doncs, som treballadors públics, som docents i encara tenim una certa estabilitat. Però miro alguns companys i dius, ostres, jo crec que més nosaltres encara som la generació que ens hem pogut estabilitzar. Potser els més afectats són els que han nascut 10 anys més tard. Són els que han nascut no a la dècada dels 80, sinó als 90 i principis dels 2000. Aquests sí que ho tindran bastant complicat a nivell de progrés. Sí, jo encara hem tingut la sort, jo tinc la sensació d'haver agafat l'últim tren. L'últim tren de m'he pogut comprar una casa, m'he pogut doncs, estabilitzar laboralment. Tinc la sensació de que som els últims que podem viure amb una relativa no, comoditat, podríem dir.
Evidentment, ara us faré la pregunta del milió, és a dir, si vosaltres haguéssiu de recomanar als vostres fills i filles, en el vostre cas, i tu en el teu cas, els teus nets, què estudiar quan, per formar-se, per quan siguin grans, és a dir, allò que et diuen els nens, no? Encara no sé què vull ser quan sigui gran, o tu li preguntes, què vols ser quan siguis gran? Què els hi recomanaríeu, tenint en compte que vas amb una màquina i li dius, fes-me no sé què, i t'ho fa, cosa que abans tu pagaves i, per tant, hi havia uns professionals al darrere que s'hi guanyaven la vida. Jo, per exemple, a vegades penso, ostres, em vaig entretenir a mirar a través de la intel·ligència artificial que em fessin un logo així per jugar, i vaig al·lucinar, vaig pensar, quanta gent es quedarà sense feina, no? Què els hi recomanaríeu?
Abans,
vosaltres que teniu alumnes, fàcil, que ara estan en aquestes edats.
És molt fàcil. Abans havies d'estudiar i a través d'aquesta formació aconseguies una feina. Ara ha canviat això. Per tant, què has d'estudiar? Estudiar el que vulguis, el que t'agrada. Potser et dedicaràs a una cosa completament doncs diferent al que has estudiat o no. Per tant, has d'estudiar allò que t'agrada o allò que t'agrada dedicar-te. Això no vol dir que tinguis possibilitat d'èxit laboral. Això no vol dir que et dediquis a allò que has estudiat. Però sí que obtindràs ni tan sols continguts, unes competències que et serviran per afrontar el futur.
El que passa és que això dista molt del que vàrem estudiar tots plegats, no?
Clar,
que estudiaves per tenir una feina, diguem-ne.
Però, sí, però això ha canviat, mira, això.
Sí, jo ja, amb 16 anys, recordo la Concepció Ferrés, professora del Garrotxa, que ens deia, sereu l'última generació que treballareu del que heu estudiat. Perquè als Estats Units, i ella sempre s'emmirallava molt en això dels Estats Units, Estats Units ja fa temps que una gent pot estudiar una cosa i després acabar fent completament una cosa que no té res a veure. I aquí això està venint, i en l'àmbit educatiu i en tants altres àmbits, que estem agafant un model més americà, però sí, és això. Llavors, jo que sóc de l'àmbit científico-tecnològic, sempre intento que els nanos tirin cap a alguna enginyeria, però òbviament si no volen o prefereixen una altra cosa, doncs que facin, perquè és que no els pots assegurar res ara mateix. O sigui, tu no, ja no tens per què dir, no, estudia una enginyeria que tindràs feina segur. Aviam, ara sí, però d'aquí una dècada és que jo què sé.
Jo tinc els dos casos. Tinc una de les netes, que ara té 16 anys, que té fixat una carrera i que vol fer allò, i vol fer allò, i vol fer allò, i una altra, que, bueno, ella està picant dintre del tecnològic i no té ni idea del que farà. Uh-huh. En el seu moment haurà de decidir-ho, no? O no. Però és que, a veure, el futur de les persones passa pel treball, en el futur, parlo, no avui. I el que val avui possiblement no valdrà per demà. Llavors, poder hem de començar a pensar d'una altra manera, que les persones hem de ser vàlides com a persones amb la feina que fem. Pot ser que tinguem una millor o pitjor formació, però el que importa de veritat és ser millors com a persones. Si no, vindrà la racionalitat absoluta i serem uns humans màquines que ja no pensarem res, sinó que tot vindrà executat pel sistema de la intel·ligència artificial o del que sigui. Per tant, el futur haurà canviat. Per tant, per més esperances que ara posem o per més línies que marquem, possiblement no seran les futures.
Sí, el que és important és trobar una vocació que realment...
I llavors, això, perquè això bueno, fa que tu te sentis millor.
Exacte, que sigui significatiu i que
però després no va més enllà
d'aquí,
un sentit. No necessàriament va més enllà d'aquí. Uh-huh. Si tu vas a mirar les fàbriques grans d'aquí de la comarca, vés a Suetis i mira quanta gent en carrera està treballant amb una línia d'envasat o amb una línia d'acabat o esperant a veure si algun dia el promocionen. Vull dir que no vol dir que estem treballant en el que ens agrada.
Per tant, què recomanaríeu? Serveis a les persones, per exemple? Els psiquiatres i els psicòlegs, aquests sí que tenen feina garantida.
És un camp molt dur, aquí ve molta feina. Que feina n'hi haurà segur,
hi ha molta promoció de persones cap aquí, molts nens joves, nens que estan ara en edat de decidir, que estan tendint cap a la psicologia, cap a... No sé si des del punt de vista d'ajudar les persones o de que és un camp laboral en futur. Això ja tampoc ho sé.
Filòlegs, tindran feina els filòlegs o no tindran
sempre.
Feina?
I tant.
Un bon filòleg tindrà feina sempre.
Sí,
segur.
Sí, un bon filòsof i...
Veus, a la meva època deia, no facis filologia perquè no trobaràs feina.
No, has de dir, sigues bo en filologia i trobaràs feina.
Per tant, el consell que donaríeu a la mainada és que triïn el que els vingui de gust i a partir d'aquí Déu dirà.
Però que ho facin a consciència.
Ah, i per a què? No només què sé? Jo vull ser advocat. Per què vull ser advocat? Per defensar doncs, els rics que no paguen impostos o per defensar la gent que els desallotgen de casa seva. Sí. O sigui, tot ha de ser, jo per què vull ser professor? Per què vull ser advocat? Per què vull ser polític? Per què vull ser filòsof? O sigui, no només què, sinó per a què? Quina és la finalitat d'això?
Puc fer una falca?
Sí, pots fer una falca.
Si surt una mica del carril. Ara fa dos dies ens va deixar un dels professors que m'ha marcat més a l'etapa de la secundària, que és en Manel Descals. I quan feia quart d'ESO, un dia a la pissarra, em va dir d'aquí un temps seràs aquí, explicant. I jo li vaig dir, què dius? Què dius, home? I diu, ja en parlarem. I al cap de 10 anys justos estava cobrint la seva jubilació a la mateixa escola, a la mateixa classe, fent la mateixa matèria que va deixar ell i m'hi identifico en certa manera, en la manera d'explicar en alguns aspectes, perquè em va marcar. I em va despertar una vocació, un gust per la matemàtica, la física i la química, que sense això ara no estaria on soc. I fa molta gràcia perquè això ho he vist amb molta perspectiva i en aquell moment no em veia explicant i després sí que em vaig adonar que tenia una certa traça i que se'm donava bé, cosa que ell potser ja havia vist i que ja intuïa que podria dedicar-m'hi. Però bé, al final el que vull dir és que hem de despertar aquestes vocacions i que nosaltres hi som una mica per donar pas a la següent generació, sigui en cultura, sigui en la vida, en el que sigui, no? I el que nosaltres hem après hem de mirar de transmetre-ho i de despertar aquest cuc. En Xart ho fa amb la història perquè la viu amb un entusiasme que fa goig i jo intento fer-ho també amb les ciències, en la meva mesura, aviam si me'n surto, per això, per aviam si algú diu ostres, és que això m'apassiona, ostres, és que això és fantàstic. I jo crec que el què de la vida és això, no? Despertar aquesta guspira per alguna cosa. I el que hem d'intentar, el que dèiem, ens podem dedicar a una cosa, ens podem dedicar a una altra, però és que hi hagi aquesta guspira i trobar algú
Jo diria una cosa més aquí que estàs dient, que em sembla fantàstic despertar aquestes vocacions, però em sembla que ens hem d'adaptar en cada moment als temps que toca viure i saber preveure que els temps estaran canviant d'aquí a poc i saber-nos adaptar a les noves tecnologies, il·lusions,
sí,
aspiracions, el que vulgui. O sigui, l'adaptar-se al temps que ve, per mi, és fonamental.
Però no seràs bon una sola cosa. Segurament tu tens diverses aptituds.
Sí, però aquí no caguem en l'error de que només tenen premi els bons, perquè els humans som tots. Llavors, si premiem només aquell que és bo i aquell que és tan bo té feina, bueno, molt bé, però serà un i són 8.000 i pico de milions. Vull dir que sapiguem veure quin és el bé per tots, no només per als millors.
Som un país poc donat a la planificació a llarg termini?
Els humans en general. O sigui, en política, podem posar cases concrets, però en educació, en sanitat, hi ha qüestions que hem de pensar una generació vista. 20 anys, 25, 30. Construir un estat de benestar vol dir això, 25, 30. Quan diuen, no, com ho podem fer per millorar les proves PISA dels alumnes? Que us penseu que farem una reforma i ho notarem al següent curs? Les millores en educació és a una generació. Les millores en sanitat, en habitatge. Vivim en el curtplacisme. En els terminis curts immediats ho veurem ja. No, hi ha qüestions que les hem de pensar. Hem d'atacar, abordar les qüestions del demà, evidentment. Tu has de pagar la nòmina a final de mes, has de pagar els impostos, però també hem de pensar sempre, sempre, sempre qui pren decisions, siguis un professor o un polític, a 25 anys vista. I això és el que hem perdut. És aquí on estem fracassant.
Està perdut i està tallat, això. Jo no sé si és bo o és dolent, perquè ja tinc dubtes de tot, però les democràcies més antigues tenen dos partits, bàsicament. Sí. Tu mira Anglaterra, tu mira Estats Units, tenen bàsicament dos partits i els altres no hi entren aquí. Tu mira aquí Catalunya què ha passat en els últims anys. Quants partits hi ha que estan a dintre de l'arc parlamentari?
Jo una cosa és el sistema polític i l'altra la cultura política, el funcionament. Jo, que hi hagi pluripartidisme i que no hi hagi bipartidisme, per mi fins i tot és una qüestió bona.
Podem parlar que és bona, sí, però aquest pla a 25 anys que tu deies l'han d'acordar els partits polítics, que són els que aporten les decisions econòmiques.
Joan, et portaré gràcia, algun dia. Després de la Segona Guerra Mundial, a Europa hi ha dos partits que estan d'acord pràcticament en tot, que és la defensa de la democràcia, l'antifeixisme, la construcció de l'estat del benestar i el liberalisme polític, i tant la democràcia cristiana com els partits socialistes i eurocomunistes estan d'acord. I per tant, per això es genera aquest consens que avui dia només es manté als països nòrdics o centroeuropeus. Doncs és això que estàs dient, que aquí han vingut una sèrie de partits, sobretot d'extrema dreta i partits ultraliberals, que han trencat aquest consens després de la Segona Guerra Mundial.
I les esquerres que s'han multiplicat, s'han dividit, en fi... Jo el que dic és que s'han de posar d'acord més peces a l'hora de decidir aquest pla a 25 anys vista. A mi se'm fa cada vegada més complicat, això.
I
que es posin d'acord.
No, no hi ha
I tu mira, no, no, tu mira amb una cosa tan primària o tan bàsica com la llengua, la independència, les coses que s'han estat discutint últimament, si s'han posat d'acord o no s'han posat d'acord. No s'han posat d'acord. Per tant, jo cada vegada ho és més difícil, això.
Alhora, ara anava a treure el tema de la mobilitat.
Ah, doncs
però
treu, no?
No sé si tenies previst de parlar-ne o no.
Sí, de fet, és un dels temes que
per això,
he passat com a deures.
És un tema d'aquells que també fa falta un pacte una mica d'estat o municipal o de l'àmbit que correspongui.
Permeta'm que obri només un parèntesi, sí. Perquè és notícia que aquest 2025 entraran les zones de baixes emissions a Manhattan, que és una de les grans capitals on encara no hi eren.
Espera't que això, fa tram.
Això, també tens raó aquí. Però això topa directament amb la compravenda del sector automobilístic, que també està prou tocat per als arancels que li donarà o que li aplicarà Donald Trump a partir del minut zero, perquè ja va advertir que aquesta era una qüestió que volia aplicar. La mobilitat també està a l'ordre del dia, no podem anar a Barcelona segons quins dies ni segons quines hores, i de Barcelona la gent n'està fugint, entre altres coses, perquè és que no hi ha manera de moure-s'hi. Uh-huh. Albert, tot teu.
No, anava a dir això, que també és una d'aquelles coses que necessiten un pacte i que hi hagi una mica de... Anem a saber tots quin model volem, cap a on tirem, i que no sigui anar fent pedaços, com per exemple ens està passant aquí a Olot, o està passant a Barcelona, és igual. I no sé si hi ha aquesta voluntat de seure i de voler fer un pla que duri molts anys, o més enllà, potser el que interessa ara és que cadascú faci la seva petita aportació i intentar passar la història com el que ha fet l'aportació de... No? Ara estic pensant, per exemple, en les superilles, o estic pensant en... jo què sé, és igual, és que tampoc cal que anem a la mobilitat, però que sembla que actualment el model és això, no? Cadascú fa la seva pixadeta i jo he fet aquesta reforma. Val, molt bé, enhorabona per fer aquesta reforma, però d'aquí 10 anys no se'n recordarà ningú d'aquesta reforma, perquè és que tampoc valia per tant si no hi havia un seguit de coses a darrere que li donguessin un sentit o que poguessin créixer a partir d'aquí. Si després arriba un altre i fa completament el contrari o desfà el que havia fet el primer, doncs aquí tenim
un problema. Però tu creus que realment les administracions tenen com a fita millorar el sistema de les persones, la manera de viure de les persones?
Jo crec que no. Hauríem, però ara mateix no.
No, perdona, però tu mira la pràctica. A la pràctica jo crec que no. Uh-huh. Tu parles de la mobilitat ara i estàs parlant de les superilles. Jo parlo de les microilles o de la comarca de la Garrotxa. Uh-huh. Aquí pràcticament només hi ha un o dos partits que dominen el tema, que ho podrien fer en compte del que dèiem abans d'haver-se multiplicat tant,
sí,
els partits polítics.
A veure, sí, una cosa és qui ho podria...
No tenim voluntat de millorar el sistema de transport de persones en els polígons industrials de la comarca. I no l'estem provocant, no l'estem promocionant des de l'administració.
Si vols, et dic una iniciativa positiva en aquest àmbit, que em toca de prop, o rombos. Els caps de setmana, cada mitja hora, un bus que surt de les preses, dic, per millorar la mobilitat, el parc natural i Olot. Un bus cada mitja hora, dissabtes, diumenges i festius, que és per descongestionar el trànsit, que surt de les preses, passa per Olot, passa per la zona volcànica, posa aparcaments de la Fageda i acaba a Santa Pau. Això és un exemple, sí, doncs, d'intentar millorar una mica doncs, la mobilitat a la comarca.
I potser, això és fins una gota, tot, eh?
Això
és una gota...
Això és una gota, evidentment, però dic, és una iniciativa positiva.
Anem a un altre tema d'aquells peluts, perquè entrem en un 2025, abans parlàvem del soroll, de fet hi ha molt soroll mediàtic, hi ha molt soroll en el món de la xarxa, de fet des de l'arribada de les xarxes socials, déu-n'hi-do com s'ha incrementat aquest soroll. Abans comentàvem que no pots entrar a Twitter si vols mantenir un bon dia, diguem-ne, perquè a la que en surts ben emprenyat.
L'estabilitat mental...
Heu sortit ja de Twitter? Heu dit en Twitter o no?
No encara. Jo m'he instal·lat el Blue Sky, però tinc 10 seguidors. Si algú vol seguir el Blue Sky, que ho segueixi, però és que no sé gaire qui seguir, perquè hi ha molt poca gent que hagi fet la migració encara.
Ets usuari de xarxes?
No.
Jo sí, jo estic a Twitter o Meta o com a X. sí que ara X ara publico, he reduït la, o sigui, el temps de dedicació a aquestes xarxes i les publicacions. He reduït en moltíssim.
També et diré, perquè l'impacte que tens ara
és
molt menor. Sí. O sigui, els,
a veure quina va ser l'última publicació.
Els molt desgraciats han modificat l'algoritme perquè no arribis a tanta gent si no ho pagues. Llavors, sí, aquí s'ha perdut el què de la xarxa social. Ja quan van augmentar el nombre de caràcters ja es va pervertir una mica, però ara que s'ha de pagar per tenir un major impacte,
fora,
vés a pastar fang.
Molt bé, doncs escolta, ja que esteu tan contents, jo deia el tema aquest del soroll perquè l'Estat vol commemorar els 50 anys de la democràcia. Hi ha qui s'ho agafa d'una altra manera, diu que es volen commemorar els 50 anys de la mort del dictador, i hi ha qui va més enllà i diu 50 anys sin Franco, que aquest és un altre titular que hem vist en alguns punts, que bé, que dona peu, i jo que em va cridar l'atenció, perquè em sembla que aquest titular, si no recordo malament, el va publicar El País, i vaig pensar, alguna cosa ha canviat, que no acaba d'anar del tot fina. Sigui com sigui, ja veieu, Felip VI no pensa assistir a l'acte inaugural del cinquantenari de la mort de Franco per raons d'agenda. Endavant.
Jo com a historiador, si em permeteu, en primer lloc, el nom ja és prou dona pistes. Es commemoren els 50 anys de la mort de Franco. Commemorar vol dir...
Celebrar, no?
Vol dir, Gerta, hi ha una petita diferència. Commemorar vol dir fer una mirada al passat, recordar un esdeveniment o un personatge. I això pot comportar connotacions negatives o positives. Sí. En canvi, celebrar vol dir recordar, però des d'una posició festiva. És a dir, França celebra l'alliberament de París el 26 d'agost. Alemanya, o per exemple, Gran Bretanya, celebra la fi de la Segona Guerra Mundial cada 8 de maig. Sí. Per tant, celebres com una cosa festiva. Els afeccionats del Barça van a Canaguetes a celebrar.
Vale. Eh?
Commemorar té un sentit molt més... no té per què ser positiu. Va? Per tant, es commemoren els 50 anys de la mort de Franco. I Espanya per què s'ha de posar commemorar i no celebrar, des del meu punt de vista? No només per una qüestió, diguéssim, de filòlegs, diguéssim, sinó política. Perquè el dictador va morir a l'IT i el que no es pot convertir, doncs, els 50 anys de la mort de Franco en una jornada de lluança, de lluança al dictador i a la seva dictadura. És a dir, és que es converteixi aquesta efemèride en un nou vinena. Cada vinena que ens trobem? Doncs que grups feixistes, grups franquistes, doncs van anul·lar la figura del dictador.
Sí, sí.
I per tant s'ha de commemorar. Val? I a Espanya tenim un problema amb la memòria històrica, amb la memòria democràtica. I és aquí, doncs, jo mateix, en què em dedico? Doncs intentar treballar la memòria democràtica des d'un punt de vista democràtic. És molt fàcil. Posem un exemple. Quan es va desenterrar Franco del Valle de los Caídos, es va exhumar i es va portar a Galícia. Què van fer les televisions públiques? Totes, gairebé, excepte TV3 i alguna. Donar veu als descendents de Franco i als franquistes. No, quan tu vols parlar de la dictadura franquista i vols impulsar una memòria autènticament democràtica, has de donar veu a la gent que va lluitar per la democràcia i a gent que és víctima del franquisme. No donar veu als feixistes, franquistes o descendents de la dictadura. Ens imaginem això en l'Alemanya nazi? Doncs a l'aniversari del naixement de Hitler o de la mort de Frenker, de Hitler, entrevistar els descendents o membres de la SS i dir, sí, jo quan era, doncs tenia 8 anys, vaig anar a Nuremberg, a les desfilades de Nuremberg, i Hitler em va saludar i em va semblar molt bona persona. No, a Alemanya això ho tenen claríssim, i a Itàlia. Doncs aquí què es fa? Quan s'exhuma Franco de Valle de los Caídos, es va donar veu al seu net. No, aquí quan vam parlar del franquisme, doncs donarem veu a Carles Vallejo, doncs president de l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme. Donarem veu als familiars de Salvador Puig Antic, donarem veu a la gent del PSUC, a la gent de Comissions Obreres, a la gent de l'Assemblea de Catalunya, que lluita per l'enderrocament de la dictadura i l'obteniment de les llibertats democràtiques. La gent que ha llibertat per la democràcia no es pot donar veu als feixistes. És de principis de cultura democràtica. Tenim la Fundació Francisco Franco i encara no sabem on es troba Lorca. Som el segon país del món amb més fosses comunes sense identificar. Tenim un problema. I celebro, per mi, celebro l'acte d'ahir presidit per Pedro Sánchez, és molt bona notícia, i per primer cop s'estan fent, per primer cop des de 2003, que s'estan fent amb la creació del Memorial Democràtic per part de la Generalitat, doncs l'acte d'ahir de Pedro Sánchez, doncs fantàstic. Està molt ben encarat.
Jo estic molt d'acord amb tota aquesta argumentació, no tinc res a dir en contra, i estic molt d'acord també en que matisis uns termes respecte d'uns altres. A veure si tots plegats entenem el que volem dir amb les paraules. Jo particularment sóc poc aficionat a celebrar, commemorar o com es vulgui dir aniversaris. Vull dir que no diré gaire res en aquest aspecte perquè no m'interessa. Més aviat, més aviat estic lluny d'això perquè commemorar o celebrar el naixement de la democràcia en un moment que estem tendint cap a la postdemocràcia, doncs no em sembla convenient. Per tant, el que hauríem de treballar és per reconstituir la democràcia, que no hi estem treballant.
Doncs la manera de restituir la democràcia i aprofundir-la i enfortir-la doncs és celebrar efemèrides
com aquesta. Però no des del punt de vista, no amb la notícia de que el rei no irà. A mi això m'importa tres pitos.
Per raons d'agenda, sí. Que el rei no hi vagi, al final estàs ignorant aquesta notícia, el que fa és ignorar l'elefant a l'habitació, que és que el rei és descendent directe de vull dir, és l'hereu de Franco al final, no? I aquí estàs ignorant, vull dir, ja hi pots posar la pantalla de fum que vulguis i l'argumentació que et vingui de gust, no? No anirà a la commemoració, fantàstic que no hi vagi, però d'on t'ha sortit aquest home? Per què està ficat aquest home? Doncs perquè el seu pare era qui era i el pare qui el va ficar allà. Doncs llavors poca cosa tenim a discutir i que hi vagi o que no hi vagi, però al final...
1969, què? Ley a la sucesión a la jefatura del Estado, val? Uh-huh. Estiu de 1969, Franco nomena com a successor seu, com a jefe d'Estado, doncs, el que va ser príncep d'Astúries, doncs, el futur rei Joan Carles I. 22 de novembre de 1975, doncs, uh-huh, és l'entronització de Joan Carles I com a cap d'Estat, jurant els principis fundamentals del règiment.
Sortirà la cel, això.
Això... hauria de sortir.
Amb l'economia hauria de sortir.
Jo sempre poso...
És una bona data.
Jo, a segon de batxillerat, doncs sempre poso, doncs, en quines paraules jura el càrrec com a rei d'Espanya Joan Carles I, prometent els principis fonamentals del franquisme. Val? I, evidentment, des de recuerda y la emoción a Franco. Així mateix.
Amb patrimoni econòmic zero en aquells moments. Uh-huh. Eh? I mira el que té ara.
Però esteu d'acord amb mi que hi haurà soroll en aquesta commemoració dels 50 anys? És a dir,
amb
el país que tenim,
hi haurà soroll. Per dir, PP i Vox, doncs no hi estan d'acord. Un partit com el Partit Popular, doncs no hi estigui d'acord, que és el principal partit de l'oposició, que a mi no se m'acudeix, doncs, a veure el partit, doncs, la democràcia cristiana alemanya, no partit, doncs, això vol dir que tenim una cultura democràtica pèssima. Uh-huh. O sigui, fins i tot la dreta noruega, la dreta holandesa, la dreta... La diferència és que aquí a Espanya, mentre la dreta europea va lluitar contra el nazisme, contra el feixisme, aquí van lluitar, la dreta espanyola va lluitar a favor del nazisme. Aquesta és la diferència de la nostra cultura democràtica.
Però mira,
tu pots ser de dretes, pots ser tot, però abans que tot ets antifeixista i ets demòcrata. Sí. Aquí hi ha la diferència.
La dreta espanyola no sé què li passa. Com ha emmalaltit d'aquesta... No, perdona. Jo me'n recordo debats a l'època de Balbín i la Clave, que me'ls mirava i que els polítics de dretes en aquells moments els podies escoltar, perquè no deien bajanades. No deien coses certament coherents. Tu mira ara el que diu la dreta. A part d'insults, res.
Hem d'anar acabant, no tenim més temps. Àlvar, tanques tu. I en cultura què farem? Què n'esperes del 2025?
A Olot som capital de la sardana.
Sí.
Serem capital de la sardana, per tant, espero moltes sardanes. I si es poden fer altres coses a part de sardanes, jo crec que estupendo.
Molt bé, fantàstic. Àlvar Borrell, Albert Planes, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan Pelaix, també per ser-hi. Ens veiem d'aquí aproximadament un mes. A vosaltres us enganxaré quan feu festa del col·le. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Demà fidels a la cita. Des d'aquí, a Ràdio Olot i Olot Televisió. Que vagi molt bé.